El regidor de Cultura, Xavi Escura, imparteix aquest dijous la conferència als càtars i la batalla de Muret amb motiu del 800 aniversari per parlar-ne sobre aquesta batalla que va enfrontar per primera vegada catòlics contra catòlics en una croada. Ens acompanya el mateix Xavi Escura. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Pere II, el monarca de la Corona d'Aragó, va lluitar al costat dels catòlics a les croades. Una de les més conegudes va ser les Navas de Tolosa, i el monarca tenia el sobrenom de Pere Catòlic, però trobem que a la batalla de Muret va lluitar precisament al costat dels càtars. Què li va portar a canviar de bàndol?
Bé, la pregunta és molt bona, perquè hi ha molta gent que encara confon el partit, el posicionament del rei català aragonès, i és que de fet ell no va prendre partit pels càtars, i això és una cosa que hauria de quedar molt clara. Ell era un catòlic convençut, convençut o no, però ell es declarava fidel al papa. Feia anys que fins i tot es havia declarat, li havia lliurat simbòlicament totes les seves possessions, fins al punt que el propi papa de Roma el va anomenar Pere el Catòlic, com a sobrenom oficial. I llavors ell el que va anar a fer Muret no va ser altra cosa que defensar uns interessos dinàstics i territorials, uns drets feudals d'uns vassalls seus, que eren occitans, que aquests sí que molts d'ells aixoplugaven aquesta nova heretgia, per dir-ho així, o revisió de l'Església Catòlica, com era el catarisme, l'Església dels Bons Homes. Clar, llavors això va fer que molta part d'una historiografia tendenciosa equiparés aquest posicionament del rei Pere amb un posicionament a favor dels càtars, però no era en absolut així. I tant no era així que fins i tot el propi rei Pere ja havia pres disposicions contràries en els càtars, en els seus propis dominis directes, com era la corona de Catalunya-Aragó. L'únic és que ell va intentar fins l'últim moment convèncer els seus vassalls que no es deixessin enredar pel pretext pontifici del papa i dels francesos, que ells sí que feien servir el pretext del catarisme per anar guanyant territori, i aquest va ser el gran drama amb el que es va trobar el rei Pere. Es va trobar entre l'espasa i la paret, és a dir, entre l'espasa del papa de Roma i del rei francès que l'empenyien, i la paret de defensar els seus propis drets territorials i feudals de, com a senyor, com a dominador, és a dir, com a senyor de tota una sèrie de territoris occitans on hi havia vassalls seus que eren occitans, i és cert, on havia arrelat el catarisme.
Per tant, comparteix també molt l'opinió de molts historiadors que diuen que ell no va anar a lluitar de part dels càtars, sinó que va anar a defensar els seus vassalls, no?
Totalment. Ell anava a defensar els seus territoris, els seus dominis, els seus vassalls, fossin càtars o no fossin càtars. Això és claríssim. I repeteixo, ell mateix va arribar a prendre decisions en contra del catarisme en els comtats catalans. Ell va anar a defensar uns drets feudals, així de clar. El que passa és que es va trobar, doncs, amb aquesta disjuntiva, amb aquest... Ell no podia permetre, doncs, que un mercenari com era Simó de Montfort, amb el vistiplau del papa, anés arreplegant territori, anés conquerint territori que era seu, que era de vassalls del rei Pere, i se'l fessin seus, i després el passessin graciosament en el rei de França. Ell això no ho podia tolerar. Ho va intentar de totes maneres en l'àmbit diplomàtic, va intentar fins i tot a través de concilis, de reconciliacions, de conferències, d'intentar que arribessin a un acord fins i tot els càtars amb els catòlics, però en fi, tot això es va anar enverinant, i evidentment el papa tenia molt clar quina era la geopolítica que volia preservar, quins eren els seus aliats naturals. No hem d'oblidar mai que el papa també era un senyor feudal. El papa era un feudal que defensava uns interessos i estava aliat des de feia segles amb el rei de França. I aleshores, diguem-ne, aquest territori emergent com era Catalunya-Aragó, des del sud, que s'anava expandint cap al nord, que a més es anava expandint cap a territoris que eren naturals seus, perquè és d'on venia la pròpia dinastia catalana-aragonesa, que venien d'aquells indrets, de Carcassona, del Conflent, del Vallespí. Doncs això no ho podien tolerar. I llavors el catarisme, diguem-ne, que va ser el gran pretext històric per desenvolupar, per empènyer aquesta croada, per dir-ho així, de catòlics contra catòlics, o més ben dit, de cristians contra cristians, amb el pretext del catarisme. La prova està en que un cop exterminat el catarisme, es va exterminar completament, i tot i així va continuar l'ocupació i la repressió dels territoris occitans fins convertir-los ja en territoris francesos.
ell ja tenia clar des d'un primer moment que aniria a defensar els seus territoris, però va esperar fins que el comte de Toulouse li va demanar ajuda.
Exacte, sí, perquè els senyors occitans es movien una mica amb l'ambigüitat dels grans senyors, dels que estaven rodejats. I un comte de Tolosa, per exemple, que era el principal senyor occità, era el principal feudal occità, retia vassallatge de vegades al rei de França i de vegades al rei català, el rei Pere. Fins a arribar, va arribar un moment que el propi rei de França el va rodejar, diguem-ne, el volia d'alguna manera tombar-lo, com ja havia tombat a través de la croada el vescomte de Carcassona, els de Foix. I quan el comte de Tolosa va veure que estava rodejat pels mercenaris, pels croats, va ser quan ja va dir-li al rei Pere: ajuda'm, torno a insistir sobre el meu vassallatge cap a tu com a senyor. I no només això, que fins i tot van casar les respectives famílies, és a dir, les dues germanes del rei, amb el comte de Tolosa i amb el seu fill. És a dir, va haver-hi un doble casori, que era la relació dinàstica més important, els lligams més importants que es feien per reforçar fidelitats i aliances, no?, en aquella època, i es va fer això. I llavors, amb una gran solemne cerimònia, es va declarar, doncs, el rei Pere com a senyor i rei, doncs, de tots aquells territoris occitans, que en aquells moments, doncs, era un terreny enorme. Clar, això va preocupar moltíssim, però moltíssim, tant a Roma, en el papa, com al rei de França.
Parlem ara de la batalla. Va arribar allí Pere II, va deixar que entrara el seu rival al castell de Muret i per fer una batalla campal. Creu que aquesta va ser una bona estratègia perquè no va esperar ni que arribaren les tropes catalanes que venien de Perpinyà?
El rei Pere va seguir, es va equivocar, va tenir dos grans errors, un d'estratègic i un de tàctic. El gran error estratègic va ser que, evidentment, va menys valorar la força de Simó de Montfort. Simó de Montfort tenia només 900 cavallers assetjats a Muret, tancats, i ell tenia, doncs, en fi, comptant, evidentment, els aliats, totes les tropes tolosanes, ells tenien de 3 a 4.000 cavallers i de 10 a 20.000 infants, peons d'infanteria, és a dir, que multiplicaven per moltes vegades les forces croades. I els croats estaven assetjats, i tant és així que el mateix Simó de Montfort va fer testament i tot, i es va confessar perquè veia que allò s'acabava. Però aquí hi ha un altre gran error del rei Pere, un error tàctic, és que ell era un senyor, era un cavaller, amb el sentit del codi d'honor, cavalleresc, etc. I com que ell tenia molt recent la victòria de les Naves de Tolosa, que allò havia omplert de prestigi, ell era un gran senyor cristià, prestigiós, que havia contribuït en gran manera a la derrota de l'islam, i ell es pensava que això seria també un passeig militar. I ell estava convençut que, a més, de les trifulques militars que havien hagut abans entre els senyors occitans i els croats no havien trobat un enemic del mateix nivell. La cavalleria de Simó de Montfort, els croats no havien, i en canvi el rei Pere, amb els seus senyors, amb els seus cavallers, ell sabia que estava segur que guanyaria. I llavors anava sobrat, anava tan confiat en ell mateix que estava convençut que fent tot un passeig militar i assetjant i abasegant, doncs, a Simó de Montfort, aconseguiria la rendició. Ell estava convençut de que aconseguiria la rendició de Simó de Montfort i l'obligaria a seure altra vegada en una taula i també en el papa per negociar, per tornar a negociar el contenciós càtar, que fem amb els càtars, els territoris, vassallatges, etc etc. Però el que ell no comptava és que Simó de Montfort de cavaller no en tenia res. I ja ho havia demostrat al llarg de la croada, que no havia sigut cap codi cavalleresc, només amb les massacres de poblacions senceres, dones, criatures, vells, etc etc. I aleshores el Simó de Montfort va apostar per una única estratègia que li van proposar uns cavallers seus, a dir: escolta, hem d'anar directes a intentar matar el rei, amb un atac suïcida total. I això va coincidir amb la manca de prudència del rei, perquè, diguem-ne, que anava sobrat, i en lloc d'estar a la rereguarda, com manava l'estratègia, diguem-ne, habitual militar de l'època, es va posar en un segon front, per dir-ho així. I quan va veure que el primer front, on hi havia el seu aliat, el comte de Foix, no se'n sortia, ell va anar a ajudar-lo. I llavors va ser quan Simó de Montfort, amb un dels seus escamots, sense esperar-ho, fent veure que fugia de Muret, va girar completament i va anar directament cap a l'escamot del rei Pere, amb la qual cosa es van enfrontar en aquells moments dos contingents molt similars. és a dir, els esquadrons de Simó de Montfort, que en total arribaven a uns 900 cavallers, i més o menys, això, aproximadament un miler de cavallers catalano-aragonesos, que eren els que comandava el rei Pere. Perquè, repeteixo, totes les tropes aliades del comte de Tolosa, els 3.000 cavallers de tolosans i tota la infanteria, no van arribar ni a mobilitzar-se. Estaven esperant al campament, estaven esperant ordres. La qual cosa, la topada inesperada, va més que una batalla, s'ha arribat a la conclusió que no va arribar a ser ni una batalla, que va ser una escaramussa on van anar directament a caçar el rei, i això sí, un cop mort el rei, llavors ja va haver-hi una massacre total, perquè llavors el campament tolosà, bueno, es van espantar tots, els senyors occitans van fugir, i llavors tots els milers de soldats occitans van intentar fugir a través del riu Garona, però llavors la cavalleria de Montfort, que era una cavalleria bregada, van anar per ells com si anessin a caçar conills, i va haver-hi una carnisseria doncs, molt gran.
Van assassinar-lo trencant així els codis de cavalleria, perquè això estava prohibit.
Era inimaginable.
Però també diuen que el rei va canviar la seva armadura a un altre soldat i van matar, i quan va veure que van matar el soldat va dir, soc jo, perquè es va deixar matar.
Bueno, això també va estar entre la història i la llegenda. Diuen que efectivament quan ja veia que tenia al damunt la cavalleria croada i veia que havia d'entrar cos a cos, al final va fer cas de cavallers seus que li deien que no per ell sinó per la continuïtat de la dinastia i de la corona, que sobretot canviés els seus senyals heràldics per confondre l'enemic. Al final ho va tolerar i diu la llegenda doncs, això, que aquests senyors francesos que anaven doncs, a matar el rei van veure el pavelló real, van anar a matar aquell cavaller pensant que era el rei, però ho van fer d'una manera tan fàcil que van dir que aquest no pot ser el rei, perquè el rei Pere tenia una fama doncs, de guerrer molt potent, era molt alt, era molt fort i no s'hagués deixat matar tan fàcilment. I llavors diu la llegenda que ell mateix el rei va dir, el rei és aquí, i que els va atacar per d'alguna manera defensar el cavaller mort que havia suplantat amb ell. Clar, llavors els francesos van anar per ell i el van matar.
I
està entre la llegenda i la...
I ja per acabar, creu que la història ha relegat una mica el paper de Pere II en pro de Jaume I? Creu que està una mica marginat per la història?
Home, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do lo marginat que està. També és cert que no va ser un bon administrador de la seva corona, dels seus territoris, però també és cert que va fer una intensíssima labor diplomàtica que jo penso que no s'ha valorat prou. S'oblida tots els anys de diplomàcia, navegant entre dues aigües, entre els intents d'expansió francesa, pactant amb Roma, etc. I això no se'n va sortir, perquè es va trobar doncs, que els altres feien servir aquest pretext de l'heretgia, i en fi, i tampoc va ajudar gens a posteriori, per la historiografia posteriorment, el testimoni del seu fill. El testimoni del seu fill, la crònica, la gent oblida molt fàcilment que el rei Jaume tenia 7 anys quan va morir el seu pare, i que va quedar en mans del botxí del seu pare, Simó de Montfort, que és el que va educar, i posteriorment el papa va agafar els templers i el van fer agafar de les mans de Simó de Montfort per educar-lo a Montsó. I el van educar els templers, evidentment, amb l'absoluta disciplina i obediència cap a Roma. I és evident que tant Simó de Montfort com els templers, clar, el que li van ensenyar al rei Pere, en el rei Jaume, és que el seu pare es havia equivocat de dalt a baix, i és el que ell va reflectint a la seva crònica. I el curiós és que això, aquesta mateixa versió històrica esbiaixada, evidentment, és la que han anat assumint d'una manera totalment acrítica a la historiografia fins al segle XX, inclús els propis autors catalans, cosa que és sorprenent. És sorprenent. I en canvi s'agafen el mite i el tòpic de la nit boja del rei Pere, de que com que va estar tota una nit doncs amb una dona, clar, l'endemà no es podia aguantar ni dret. Això no aguanta cap interpretació, ni cap revisió, ni cap... Vaja, tocant de peus a terra i ser una mica seriosos, ningú es pot imaginar una persona de tan rellevant històricament i políticament, doncs això, que es dediqui a fer una orgia la nit abans d'enfrontar-se en una batalla important amb els croats francesos.
Doncs la història l'escriuen els guanyadors, sembla. Moltíssimes gràcies per atendre'ns, Xavier Escura.
Gràcies a vosaltres.